Al matí, amb Raquel García. Parlem de sexe?
I això és el que fem ara, parlar de sexe amb naturalitat i sense embuts. Laura Clotet, bon dia.
Bon dia.
Ai, mira, la veritat és que t'haig de confessar que per mi els dilluns és... Va, vinga, que farem secció amb la Laura i és com una motivació.
Mira, una forma de començar bé els dilluns.
Sí, 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 sí. Després del menjar, amb el tothom a taula, que també, doncs, com sempre, ens sorprèn el Josep Maria, doncs ara és el moment del sexe. I després la bona literatura. És que els dilluns ens ho muntem molt bé al matí.
De ple en ple, tio, perquè em toca.
Vinga, comencem, com sempre. Recordem a quin telèfon els nostres oients ens han d'enviar, ja sabeu, la vostra nota de veu o un text. No cal que sigui ara, durant el directe. També ho podeu fer aquesta tarda, demà, aquesta nit, quan us vingui de gust.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
Vinga, doncs comencem amb la primera pregunta.
¿Qué postura es el 69?
Mira, aquesta me la sé.
Jo també. I em sembla que la Rocío també, que riu.
Mira, aquesta us l'explica la Rocío.
Vinga, Rocío, entra a l'estudi. L'explicaràs.
Mira, la veritat és que el 69 és la pràctica que consisteix en fer sexe oral de forma simultània. És a dir, mentre tu fas sexe oral a la teva parella, ell te'l fa a tu, o ella te'l fa a tu. ¿Vale? L'altre dia precisament sortia, no?, una mica aquesta postura. És una postura molt clàssica, i la veritat és que, malgrat que és molt clàssica, jo penso que molta gent no la fem amb la postura més còmoda. M'explicaré. La majoria de 69s que hem vist a nivell filmogràfic, és un dels dos està dalt i l'altre està baix. Això, per fer un 69, he de reconèixer que és bastant terrífic, perquè algú aguanta tot el pes de l'altre i mai acabes de tenir la postura correcta. Jo penso que si algú vol disfrutar bé el 69, jo faig la proposta de fer-ho lateral. Els dos arropenjats sobre una banda, que arribem exactament igual als genitals de l'altre, però no aguantem el pes de l'altre ni ningú aguanta el nostre, i a més ens podem moure lo suficient com per col·locar les coses on les volem col·locar. O sigui que, ja posats a explicar el 69, jo proposaria canviar-lo de la part més horitzontal a la part lateral, perquè així, a més d'arribar millor, tenim aquesta mobilitat que ens permet tenir potser una mà lliure, no ens hem d'estar aguantant, i tenim pues,
més comoditat.
Més comoditat.
Molt bé. Doncs aquesta era la resposta a la primera pregunta, però tenim, com sempre, moltes consultes.
Amb el carnet jove es poden comprar condons a les farmàcies.
No, estaria molt bé.
Home, doncs mira, seria una bona proposta.
La veritat és que el que sí que hi ha espais que regalen preservatius. O sigui, sí que és veritat que hi ha espais com Actua Vallès o espais com la Tarda Jove, on sí que amb gent que realment tingueu problemes econòmics podeu anar a demanar preservatius perquè us els donaran, no? Evidentment, estaria molt bé que fessin descompte amb carnet jove o que es pogués... però no és el cas. Per sort, el preu dels preservatius ha baixat, i no només en tenim a les farmàcies, sinó que molts supermercats tenim preservatius de molt bona qualitat i homologats a preus bastant raonables, amb la qual pel preu d'un Cubata tens una caixa de 12, o sigui, tampoc ens podem queixar tant.
Doncs vinga, la següent.
Es pot tenir desig però no excitar-se?
Sí, es pot tenir de tot. Totes les combinacions són vàlides. Es pot tenir amor sense tenir desig, es pot tenir desig sense excitar-se. El desig és bàsicament les ganes d'estar amb algú o les ganes de compartir alguna cosa. És veritat que sovint el desig va associat a l'excitació, però l'excitació és un pas més. El desig seria com la primera fase i l'excitació és la segona. Jo puc tenir molt desig, però si la situació no és propícia, si jo tinc molta ansietat, si l'altre no em correspon o vés a saber què, puc no arribar a l'excitació, no? Sí que és veritat que en el moment que hi ha desig i tenim la situació adequada, el segon pas del desig seria l'excitació, si tot està alineat, no? Però, evidentment, el desig només és una primera fase i que pot no acabar en excitació per mil històries, ja siguin més o menys situacionals o fins i tot d'ansietat. No? Un excés de desig per algú que realment admires molt o realment tens moltes ganes pot provocar un problema d'excitació precisament per aquesta ansietat que et dona aquest excés de desig. O sigui que, evidentment, el desig és una primera fase, però cal que d'altres circumstàncies estiguin a favor perquè arribi l'excitació.
Vinga, més preguntes.
Hi ha diferents tipus d'orgasmes femenins?
Hi ha tants orgasmes femenins com dones al món. És a dir, jo penso que cada persona té l'orgasme a la seva manera i el viu a la seva manera, i aquest és l'orgasme que hem d'anar a perseguir, no? El nostre. De cada persona, evidentment, hi ha diferents estímuls que fan que una persona arribi a l'orgasme, i pot ser que les sensacions no siguin exactament iguals. És més que possible que un orgasme via clitorial o un orgasme via vaginal o un orgasme via anal tingui connotacions diferents en la mateixa persona inclús, que es visquin de forma diferent. Però un orgasme senzillament és un punt àlgid de plaer on tens la sensació que tot explota, i això et pot arribar de moltes maneres. O sigui, hi ha dones que tenen orgasmes amb estimulació de mugrons, inclús homes, o inclús hi ha gent que té orgasmes senzillament amb la imaginació, amb la qual orgasmes n'hi ha de milions de maneres, i a nivell físic sí que possiblement tenen petites connotacions diferents depenent del punt d'estímul, no? Però també depèn molt de com el visqui cada persona i com l'interpreti, no? Com interpreta una persona les seves reaccions físiques, no? Més humitat, menys, perdo el nord, em despisto o hiperventilo i faig un mareig, no? Cada persona viu una mica l'orgasme a la seva manera, i el que és important és que tots són vàlids, i un dia potser el tens d'una manera i el dia següent el tens d'una altra, més intens o menys, fins i tot, però tots els orgasmes són vàlids.
I benvinguts, tots els orgasmes.
Ai, sisplau, sí.
Continuem.
Com sé si ella és d'ejaculació precoç?
Com saps si ella és d'ejaculació precoç? Mira, la veritat és que en aquesta vegada no et serveix ni la típica resposta de pregunta-li, perquè una persona també és més o menys ràpida depenent del context, del moment i de la persona amb qui comparteix les coses, amb la qual clar, si li preguntem a algú si és d'ejaculació precoç i et diu que sí, i llavors resulta que no, ostres, potser és que jo ho faig malament. O si et diu que no i per tu és massa curt, diràs que sí, amb la qual l'ejaculació precoç no té una definició temporal ni una definició de és el temps que triga l'altre a acabar i jo no he acabat, no? Llavors és de molt mala resposta. Jo et diria que el millor que podem fer és insinuar-li a l'altra persona què t'agrada a tu, quin tipus d'estímul t'agrada a tu i una mica els teus tempos, i que l'altre en la mateixa línia et contesti una miqueta pues, quines coses són les que li agraden i quins tempos necessita, no? I a partir d'aquí ajustar-ho com pugueu pues, perquè sigui beneficiós i plaent per totes dues parts. Però és una pregunta que difícil de contestar, perquè cada persona té un tempo independent segons amb qui està i si està sol o no, i del moment i del lloc, no? I llavors això ni preguntant, o sigui, t'hi hauràs de posar per saber-ho.
Bueno, en quina freqüència s'hauria de tenir sexe?
M'encanta lo de les freqüències. La col·lecció en matemàtics és molt divertida. No hi ha una freqüència normal ni una freqüència patològica. La freqüència en la que s'hauria de tenir sexe és la que a tu et vingui de gust i la teva situació et permeti, ja sigui a nivell d'amb qui vius, a nivell de si tens parella o no, o a nivell del que sigui, no? És sexe, tot el que es vulgui, sempre que es pugui. O sigui, aquesta seria una mica la consigna, no? Dintre de tot el que vol, sempre que puguis, i que, evidentment, la persona que l'ha de compartir amb tu pugui. I a partir d'aquí, cadascú es marca els seus temps i les seves freqüències, que, si són com més millors, sí, si són compartides.
Fins a quina edat es poden fer servir els parxes anticonceptius? Perquè tinc entès que només és fins als 35.
Això és un altre dels grans mites dels anticonceptius orals. Els parxes funcionen exactament igual que les pastilles anticonceptives i exactament igual que l'aro vaginal. I el fet és que sí que és veritat que durant molts anys s'ha dit que els anticonceptius orals es poden fer servir una etapa curta de la vida perquè tenen molts efectes secundaris i perquè donen més risc de càncer. Llavors sí que és veritat que d'uns anys cap aquí, ja fa uns quants anys, els nivells hormonals dels anticonceptius i dels pegats són molt baixos. Realment els nivells hormonals estan molt, molt ajustats, just a no tenir una ovulació, amb la qual està molt disminuït tots aquests riscos que se'ls atribuïen a les hormones, amb la qual cosa avui en dia els parxes o els anticonceptius es poden fer servir sempre fins que tu no tinguis la menopausa o fins que es decideixi tenir un altre ús, un altre mètode de barrera, si es volen tenir relacions, o fins que no el necessitis, doncs pel que sigui, perquè et vols quedar embarassada, perquè la parella s'ha fet una vasectomia i tu no tens cap altra parella, o perquè tu decideixes deixar de prendre'ls, però no perquè mèdicament hi hagi una indicació de deixar de prendre'ls. En principi es podrien prendre tota la vida prenent les mesures que sempre et diuen, no? Sí que és molt important a partir de certes edats, sobretot possiblement aquestes que tu comentes, que si hi ha mètode anticonceptiu hormonal, el millor que es pot fer per prevenir tots aquests efectes que dèiem és deixar de fumar. El que sí que augmenten les hormones és el risc de trombosis i el risc de problemes circulatoris, i el que és una mala combinació és augmentar edat, que aquest risc ja augmenta per ser amb anticoncepció hormonal. O sigui que si has de fer alguna cosa beneficiós per la vida, en lloc de deixar l'anticonceptiu, si fumes, deixa el tabac. O sigui, el que és una molt mala combinació a partir de certes edats és l'anticoncepció hormonal i el tabac.
Quin percentatge de parelles amb relació oberta hi ha?
És probable que no ho sapiguem. És veritat que el que dèiem un dia, per mi una relació oberta és definida com a relacions obertes de forma ètica, que els dos tenen una relació oberta, ja sigui de forma afectiva o sexual. No et sé dir percentatges. Evidentment, amb el nombre de locals que hi ha swingers a Barcelona i la de webs que hi ha de ser un percentatge alt, però jo no tinc estudis, com a mínim a mà, que t'ho avalin. Ho podem mirar pel proper dia, no, Raquel?
Doncs sí, em sembla interessant.
Repetirem la pregunta el proper dia i li mirarem en aquest oient.
Perfecte. Doncs vinga, més consultes.
És cert que la gent es fia més de la pastilla del dia següent i té menys prevencions per qualsevol tipus de molèstia o malaltia que puguin tindre? No només esperar no tindre un embaràs, sinó ser més precauts per la seva vida?
La veritat és que no només el dia després, sí que és veritat que hi ha un percentatge molt alt, i aquí sí que tinc percentatges, no? Fins a 30 i 40% de persones que tenen relacions més o menys esporàdiques o fins i tot amb parelles estables sense preservatiu, no? I és veritat que hi ha molts motius per no fer-ho, i hi ha molta gent que encara ara només li fa por aquest embaràs possible. Llavors sí que hi ha gent que quan ha tingut una relació no protegida pensa en l'embaràs, però no pensa en el risc que pot haver tingut d'agafar altres malalties, no? Llavors és cert que hi ha persones que fan servir la pastilla del dia després, no?, com un anticonceptiu. En lloc de prendre anticonceptius tot el mes, pues, si van un cop o dos a urgències, pues, van un cop o dos a urgències, i es perd una mica aquesta percepció de risc, no? Però jo vull creure que això de mica en mica anirà canviant. Si tu vas a un servei d'urgències a demanar una pastilla del dia després, t'haurien d'informar que no només has corregut un risc d'embaràs, sinó que a més has corregut un risc de malaltia de transmissió sexual, i fer-te un cribatge de malalties de transmissió sexual i al mateix temps que et donen la pastilla del dia després. Perquè evidentment en les pràctiques que hi ha risc d'embaràs hi ha risc de malaltia de transmissió sexual i d'UVIH, no? Llavors, evidentment, sempre va dual. Aquesta sensació de per què una cosa i l'altra no, pues suposo que perquè ens agradi o no tenim com el xip, no?, de que les malalties infeccioses es curen de forma fàcil i un embaràs és algo que et queda tota la vida si no poses mesures. Jo dic que l'UVIH segueix sent una malaltia crònica que encara no curem i que encara mata. Llavors és veritat que està controlada, és veritat que hi ha moltíssima gent amb UVIH fent vida molt normal i que de fet, inclús amb medicació, deixen de ser contagiosos, però això no treu que l'UVIH sigui una malaltia que encara ara no sabem curar i és una malaltia crònica. I llavors jo diria que agafar una malaltia d'aquest calibre amb cert no és mai algo positiu, amb la qual sempre serà molt més arriscat i molt més perillós un UVIH que un embaràs, amb la qual si algo ens hauria encara de fer molt de respecte és l'UVIH, sense tenir en compte que les infeccions de transmissió sexual que tachem moltes vegades de poc d'infeccions menors, no? Perquè són infeccions que per sort la majoria de vegades tractem inclús amb una dosis o dues de fàrmacs. Són infeccions que la gran majoria tenen una facilitat de tractament increïble, que això fa que tinguem una sensació de no gravetat increïble, i això és un error, perquè hi ha un percentatge alt d'infeccions de transmissió sexual que donen malaltia inflamatòria pèlvica, que donen problemes posteriors d'infertilitat tant en homes com en dones, i els percentatges no els sabem, no els sabem perquè no podem saber quantes infertilitats han tingut una infecció d'aquestes prèvia, no? Però sí que hi ha gent ingressada per malaltia inflamatòria pèlvica per una infecció de transmissió sexual, amb la qual, tot i que la gran majoria les curem amb dues pastilletes, hi ha un percentatge de gent que fa complicacions i són malalties que no hauríem de trivialitzar tant, no? Amb la qual sí que si no prenem mesures i anem a buscar la pastilla el dia després, com a mínim, pensar en aquest cribatge d'ITS, necessitem realment prevenir-les o curar-les si ja les hem agafat, i sempre que podem fer servir preservatiu perquè és l'única manera que tenim d'evitar-les, no?
I tan important, eh? És l'única manera que tenim d'evitar-les, com diu la Laura, així que precaució, no? I que...
Precaució.
I sentit comú. I sentit comú.
Precaució perquè, a més, no només per sentit comú i per precaució, eh? Sabeu que jo aquesta part prevencionista m'agrada relativament. Sobretot perquè si jo sé que he passat un susto, que el dia s'ha guanyat a buscar la postcoital, que m'han hagut de fer una analítica, que he passat el susto d'anar-hi, la vergonya de demanar-ho, m'han fet una analítica i he estat una setmana o dues pendent d'uns resultats, farà que la propera vegada que tingui relacions probablement estigui patint per si aquella persona retirarà en el moment adequat o no, si allò funcionarà o no funcionarà. I aquest estar patint farà que no estigui gaudint, amb la qual la prevenció és doble, no? Si volem tenir garantia de que disfrutarem, necessitem aquesta confiança i aquesta seguretat.
Totalment. Vinga, més consultes.
Quin és el percentatge d'augment en les parelles de poliamor?
Dale, amb els percentatges.
Escolta, ens han sortit així molt estadístics.
Avui, eh? Bueno, haurem de... La veritat és que, bueno, està en la línia de la pregunta de l'altre dia que hem deixat, que hem deixat pendent fa una estoneta, amb la qual el mateix contestar una, contestarem l'altra. No, no, jo penso que no hi haurà percentatges. Igualment, penso que no hi ha estudis avui en dia dintre de les enquestes de sexualitat, són encara molt retro. Les enquestes que es fan són molt de prevalences, de si fas servir preservatiu o no, de nombre de parelles, però realment la gent no és sincera, no? Jo sempre ho comento, és complicat lo de definir-te com a poliamorós, no? Hi ha gent que et mira molt raro, o sigui, que tu puguis dir que jo tinc dues parelles o que jo tinc... No, és com, ostres, però això no és possible. Vull dir, realment, penso que sortir de l'armari del món poliamorós és un altre armari que encara no tenim gens clar, no?, quanta gent amaga, perquè, a més, no tindrem percentatges perquè no ho definim tots igual, no? En un moment que una cosa no està ben definida és difícil de dir quanta gent hi ha, no? Hi ha pàgines, tu pots mirar a Facebook, per exemple, pàgines o webs, no?, com Golfos com Principios, que són pàgines de poliamor, tens grups a Facebook de Poliamor Catalunya, Poliamor Barcelona, que són webs que et poden donar una mica la idea de quin volum de gent, si més no, ho diu de forma pública, es fan trobades, no trobades d'anar a lligar, trobades de vaig a fer un cafè i explico els meus problemes dintre del poliamor, que també es pot lligar, però sí que són trobades molt interessants per gent que estigui començant amb el poliamor, perquè són trobades des de un encontre, doncs això, d'anar a aprendre alguna cosa, i amb d'altres persones que comparteixen aquest estil relacional amb tu, poder explicar, doncs jo tinc aquest problema. Tinc una altra vegada que al Facebook hi ha molt moviment d'aquests grups de poliamor, que val la pena seguir una miqueta si estàs interessat en el tema, perquè te'n dones compte que és veritat que hi ha una part que és moda, però val la pena saber què ens hi juguem, què és i què no és, i és molt, molt interessant veure que no tot és tan maco com sembla, no? Dit, és molt fàcil dir puc estimar dues persones, però com estimo dues persones, els explico als meus fills, als meus pares...
Jo penso, ja tinc complicacions amb una parella, imagina't amb dues, però evidentment sempre com tu dius, no? Mentre que sigui doncs, amb acord, possibilitats n'hi ha tantes infinites com persones al món, no? D'estimar.
El que és important és que tu pots estimar, però has de resoldre les teves històries, les teves històries personals, la teva seguretat, la teva autoestima, d'estar a tope, no? Perquè si no l'únic que fas és multiplicar els problemes per dos, tres o tantes parelles com tinguis, no? El teu estil relacional ha de passar per una maduresa.
Per això és tan important el que ens deia la Laura, eh? Aquests grups on si teniu doncs, aquestes consultes, podeu doncs, preguntar, us podeu assessorar i segurament doncs, trobareu moltes respostes. L'última pregunta.
Els joves poden utilitzar el DIU?
En principi sí. El que passa que és veritat que hi ha molt pocs professionals sanitaris, molt poques ginecòlogues que ho recomanin, no? El DIU senzillament és la inserció, de fet DIU vol dir dispositiu intrauterí, només és la inserció a dintre de l'úter d'un dispositiu que sol ser una petita barra de coure, que ja sigui pel tema metàl·lic o inclús alguns tenen un mínim d'alliberació hormonal que es queda a nivell uterí, eviten la implantació de l'òvul, no? Llavors, realment són anticonceptius vàlids, eficaços, evidentment només per l'embaràs, com hem dit d'altres vegades que hem parlat d'altres mètodes anticonceptius, no? Amb gent jove es pot, en principi sí, si només volem evitar embaràs. Ja us dic que és un mètode que realment quan tu extreus el DIU, en principi la fertilitat no ha de quedar tocada i realment la fertilitat es recupera. Però si parlem de gent jove com que té múltiples relacions, el que no ens evitarà mai un DIU és una malaltia, no? Per embaràs, tot i ser possiblement poc aconsellat per la majoria de ginecòlegs, és una opció a plantejar, no? I sobretot a vegades amb gent que té regles realment doloroses o regles molt amb pèrdues molt importants i que es poden fer servir inclús DIUs d'aquests que tenen una mica hormonal per ajustar una miqueta el tema de sagnat i evitar anèmies, però això us ho pot dir qualsevol professional de ginecologia, de planificació familiar i val la pena fer la consulta, no? I penso que hi ha perfils de persones que encara que siguin joves sí tenen una indicació de DIU, no? Cert és que en persones que no han tingut nens a vegades està contraindicat perquè és més complexa la inserció del DIU. Col·locar un DIU d'una persona que no ha tingut un part a vegades és més complexa perquè el coll d'úter està més tancat. Però això ho ha de dir doncs, l'especialista que l'ha de posar amb una exploració i veient si en aquella persona aquell dispositiu seria viable o no ho seria.
Doncs amb aquest petit màster sobre el DIU que ens ha fet la Laura, amb aquest poc temps que ens quedava, posem punt i final a aquesta secció Parlem de sexe, com ens agrada amb naturalitat, amb tota la informació necessària i apostant per les relacions sexuals i afectives amb plaer, però també amb seguretat. Una abraçada.
Gràcies.